A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Estem escoltant una de les goyescas del compositor espanyol Enrique Granados, concretament la que dedica a El amor y la muerte. El passat 15 de maig, a la prestigiosa Escola Cantorum de París, per on han passat figures com el mateix Enrique Granados, també Eric Satie, Claude Debussy o Joaquín Turina, doncs en aquest escenari privilegiat, un formenterer va interpretar aquesta peça de Granados. Segurament ja haureu endevinat de qui estem parlant. Ell té 28 anys, ha passat per estudis de música aquí a la nostra illa, també a Catalunya, també a Roma i ara a París. Ell és en Sergi Navarro Yern, de 28 anys. Sergi, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat.
Escolta'm, explica'm què va significar per tu aquest concert en un espai que vol dir tant en el món del piano com l'Escola Cantorum de París.
Jo crec que són experiències de vida que deixen petjada. És una cosa que sempre recordaràs, no? I d'alguna forma creixes com a persona, creixes envoltat en aquell món musical, màgic, de persones emblemàtiques que tu has escoltat, de compositors. També Isaac Albéniz va ser professor a l'Escola Cantorum, i trobar-me allà envoltat de parets de tanta història i poder formar-ne part, encara que sigui un dia, un ratet, és increïble.
Escolta'm, entenc que amb aquest escenari, amb una cita tan assenyalada aquest passat 15 de maig, amb un repertori tan exigent com el d'Enrique Granados, com abordes una cita com aquesta, un desafiament d'aquest tamany?
Quan he de tocar en un concert, en públic, com hem d'anar de negre, m'ho prenc com si fos una altra persona, com si fos posar-me la capa d'un superheroi, en el sentit de que mentre me vaig vestint, els nervis estan, perquè has de sortir en el públic, te miraran, t'estaran escoltant, no? Estàs en el centre de lo que està passant, i aleshores, mentre me vaig vestint de negre, pens, ja no ets en Sergi formenteré, ara ets en Sergi pianista. I fer aquest treball mental abans de pujar a l'escenari crec que és molt important.
Explica'ns un poc com comença. Ara hem parlat de l'última fita d'en Sergi, deixem parlar de la primera. Com comença en Sergi Navarro Yern amb el piano? Quina edat tenies? Com va anar això?
Tenia 8 anys. Jo record que vaig començar una mica tard, en aquest cas perquè el meu germà feia piano, però no li va acabar d'agradar, i aleshores, com el piano ja estava comprat a casa, vaig dir, jo vull fer piano també. El que passa és que, bueno, com el meu germà ho havia deixat, no estava molt segurs d'apuntar-me, una cosa que crec que és important, que els germans són diferents i poden tenir gustos diferents. Aleshores, jo no sé si, com no me volien apuntar perquè pensaven que ho deixaria també, he dit, pues ara ho acabo. I aleshores vaig començar en els 8 anys amb l'Anabel, me'n recorda la primera classe de piano.
Anabel Márquez,
En l'Anabel Márquez.
Això al conservatori.
Sí. El que passa és que el conservatori en aquell moment compartia aules en l'escola de música, i va ser en la mateixa aula en la que jo estic fent ara a classe. I me'n recorda ser petit, estar allà assegut, veure arribar aquesta persona, que, uau, la meva professora, no? I és que encara me'n record de l'emoció de les primeres notes, de la primera obra, que la tens allà, la tens gravada a la memòria.
Quina és aquella primera obra?
Super facileta, però era del llibre blau que utilitzam com a mètodes primer any, do, do, re, re, do, do, si, do, do, re, re, do, si, do. Vull dir, ses bases. I el que me va ensenyar per distingir on se troba el do de cada piano, jo encara ho segueixo utilitzant ara com a professor. Crec que és important fer un o a el que t'ha ensenyat gent que ha passat i passa tota la seva vida dedicant-se a la música i tu també transmitir-ho, perquè al final la música és això, és un art que no es pot tocar, que es pot sentir i que a més sempre s'ha transmès. Els millors compositors també han estat sempre professors.
El 2006 començaràs el teu recorregut amb el piano, aquí al Conservatori d'Eivissa i Formentera, vas estar a les Pitiuses fins al 2017, després vas marxar a Catalunya, no? I vas sí. canviar de conservatori, en aquest cas en el de Manresa.
Me'n vaig anar a Manresa perquè na Júlia Benevelli, una formenterera, que va voler entrar també a Liceu a estudiar composició, va conèixer en Robert Vaquero, que era un professor de teoria, que, i me va parlar molt bé d'ell. Me va dir que per preparar-se les proves d'accés, perquè nosaltres no fèiem com a selectivitat unes proves de selectivitat que després te serveixen per totes les universitats. Nosaltres hem de fer prova a cada conservatori que potser vulguis entrar. Si fas un conservatori no t'agafen, perds un any. Aleshores, sempre és millor fer a diferents conservatoris per tenir opcions, no? I em va parlar molt bé d'en Roberto Vaquero, que preparava molt bé aquesta part teòrica, perquè tenim teoria i instrument. Has de saber harmonitzar, escoltar dictats, que a voltes sona quatre veus, sonen quatre instruments i has d'escriure cada instrument,
la partitura,
sí,
que...
tot, com partitura, clau de sol, clau de fa, sí.
Tu vas pel carrer i sents un motorino fent pip-pip i saps quina nota és?
No tant amb el motorino, perquè potser no li estic fent cas, però sí que m'ho entrenen tant per dictats melòdics, que van saltant, papam, papam, amb ritmes estranyíssims, com polifònics, on sonen quatre instruments. I això és bàsic i base per entrar a un conservatori superior. I aleshores, a Manresa me'n vaig anar a estudiar l'últim any de grau professional, que és abans de la carrera, amb en Robert Vaquero com a professor de teoria, que realment m'ha ajudat molt amb anàlisis, amb d'analitzar partitures, tonalitats, cadències, que està passant aquí. Com un poc quan analitzem poesia, no? Has de saber quina forma té una forma sonata i totes aquestes coses.
I del Conservatori de Manresa vas seguir estudiant a Catalunya.
Sí, me'n vaig anar al Liceu, vaig seguir un poc les passes d'en Júlia Benevelli, que ja estava al Liceu, i sempre seguint en Júlia Benevelli me va parlar d'un professor cubà que era en Tenzi Crisman i me'l va recomanar i pues, jo sempre fiava d'en Júlia i vaig anar allí a estudiar amb en Tenzi Crisman. El que passa és que en el Liceu realment, encara que eren 4 anys, vaig estar poc temps. Va pillar un poc el temps del Covid, 2020, vaig tornar a Formentera i vaig decidir que me'n volia anar d'Erasmus. Així que tampoc té molt de records del Liceu. Diguem que vaig fer el primer any, el segon any ja era Covid i a setembre del 2020 jo ja me'n vaig anar d'Erasmus. Així que vaig estar poquet.
I a Roma vas fer una coneixença, entenc que molt important.
Sí.
En Maurizio Moretti, que el vam veure tocar aquí a Formentera. No, ell vas conèixer a París.
Ell el vaig conèixer a un curs a un poblat de València, d'estiu. És molt important, i ho diré en els joves músics, que en estiu, si tenen l'oportunitat, que vagin a fer cursos, perquè coneixeran nova gent, escoltaran com toquen fora de Formentera, perquè és que realment, aquí a Formentera, ho diré per experiència, quan vas a professional te sents que toques genial perquè estàs a cinquè de professional i quan surts dius, ui, aquí hi ha un nivell, la gent toca increïble i és important escoltar-los, motivar-te d'aquesta manera. Es curs, estàs coneguent gent, estàs tocant moltes hores i tens oportunitat de conèixer nous professors. En Moretti el vas conèixer després, en el 2022, a un curs. Jo a Roma vaig aplicar, me van agafar per fer Erasmus. No teníem, com es diu això, un conveni d'Erasmus, se va haver d'obrir, perquè jo volia anar sí o sí a Roma.
Sí o sí a Roma,
Sí, el Liceu i el Conservatori de Santa Cecília varen obrir conveni, i allí vaig estar amb Antonella Lunghi, que vaig estar un any, vaig demanar estar mig any més, perquè Roma m'encantava, i aleshores vaig tornar el 2022 al Liceu per graduar-me. Últim semestre, vull dir, el Liceu sí que va ser un poc de passada, i quan vaig poder, en setembre del 22 vaig tornar a Roma.
Amb tot això vas acabar els teus estudis també a Roma, però la relació amb Maurizio Moretti, que havies conegut, com deies, a un poblet de València, s'ha perllongat, explica'ns un poc.
Sí, aquell estiu del 2022, abans de jo saber que seguiria estudiant a Roma, perquè les proves d'accés varen ser en setembre, per sort me varen agafar pels màsters, que eren 2 anys, doncs jo un estiu vaig conèixer en Moretti i me va dir que ell era professor a l'escola Cantoron de París. Jo no coneixia aquesta escola, però me va dir, vine a estudiar amb jo. I home, si te donen l'oportunitat d'anar-te'n a París a estudiar amb un professor com en Moretti, si tens la possibilitat, jo crec que no ho penses. No ho penses dues voltes.
Recordem que el vam poder veure aquí en directe, una mica també doncs, per gestió teva, i t'agraïm que ens portessis doncs, un pianista al més alt nivell aquí a Europa, doncs, a Formentera. Què has après amb ell?
Amb ell sent que he après la simplicitat de les coses. Crec que és molt important, a voltes potser mos ofuscam intentant estudiar hores i hores un passatge que no surt, i hem de canviar el xip mental, que potser no surt per una qüestió petita tècnica. O sigui, aixeca un poc més es polsa, posa un poc... Tècnicament, crec que m'ha ajudat més a entendre com funciona el piano. Moretti diu que fins i tot una pedra pot aprendre a tocar el piano. I tenir aquest, sí, aquest aproximament, aquesta facilitat, una cosa és musicalment, que això ho pots tenir o no pots tenir, i després tècnicament, que és com funcionen els dits. I en Moretti m'ha aproximat, diguem més, a com funciona la mecànica de la mà, què és el que passa, quins músculs intervenen. Això li ve donat a ell per Naldo Ciccolini, que va ser seu professor en el Conservatori de París, perquè Moretti se'n va anar molt jove en el Conservatori de París, com un refugiat del seu professor, diguem, i vivia a casa seva i tot. Vivia a casa el professor amb un altre alumne i allò devia ser increïble, quan m'ho conta.
Escolta, mira que tu ets profe de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Formentera. Estàs d'acord amb en Moretti? Fins i tot una pedra pot aprendre música?
Sí, estic d'acord que quan parlem de la part física, més mecànica, tothom pot aprendre. La part musical és una cosa que crec que és més donada o té també raons històriques culturals. Per exemple, Moretti diu que faig molt bé la música espanyola. Mira. Clar, ell no sap si és perquè, clar, aquí hem escoltat molta música, ni Isaac Albéniz... Jo realment he intentat obrir un poc més les fronteres, per això vaig voler anar a estudiar a Roma, que vaig tenir en Antonella Lunghi. En Antonella Lunghi també me va ajudar moltíssim. Ella, per exemple, va ser alumna d'un alumne d'en Alfredo Casella i a classe estudiàvem compositors italians, entre ells en Casella, en Respighi, que va ser director del nostre conservatori on estàvem. Ennio Morricone també va estudiar en Santa Cecília i, de fet, sempre, o sigui, volia aprendre això, ja que estava a Roma, estudiar la música italiana, l'escola italiana, que és molt de dits, ells treballen molt amb els dits, mentre que l'escola francesa és molt més expressivitat, també com mou s'espolsa. Diguem que són molt més mecànics els italians i els francesos pensen més en l'expressivitat.
Eric Satie és un dels teus favorits o què?
No tinc un favorit. He de dir que no tinc un favorit. Tinc moltes d'obres preferides. M'encanten les balades de Chopin, m'encanten els russos, en Rachmaninov, en Tchaikovsky. Crec que la música russa és increïble i crec que la música espanyola també és molt increïble i tenim compositors molt importants i que aquí anem a que els escoltem. En Isaac Albéniz, amb la seva Iberia, en Granados, com parlàvem, que té el recull de Goyesca, jo en aquest cas vaig tocar la Goyesca número 5, El amor y la muerte, una obra increïble, tècnicament difícil, però musicalment encara més. Seguir tot el fil argumental és molt polit. I he sentit que he volgut aprendre d'aquestes oportunitats que he tingut, però no per quedar-me. Sent que no me sent tan a prop a una vida concertística, m'agrada tocar, m'agrada que m'aplaudeixi, m'agrada fer-ho bé, però és veritat que prefereix l'educació, prefereix transmetre, potser m'haver donat, he estat 8 anys de monitor de temps lliure, vull dir, diguem que aquí hi ha una part que a voltes me surt la part de monitor també a les classes, i crec que és important, tot el que tu aprens, que els teus alumnes també ho aprenguin, perquè algo dels meus professors, algo de Moretti, està quedant ja en els alumnes de Formentera. Hi ha una transmissió aquí.
Fixeu-vos quin luxe tenia aquí, a l'Escola Municipal de Formentera, doncs, una persona que viu amb aquesta passió a la seva, doncs, al piano, i sobretot la vocació d'ensenyar. No? No sé si dir-te què prefereixes o com és ensenyar a un adult i a un infant. És diferent? Com és?
És diferent, però des d'aquí vull deixar clar en els adults que mos escoltin i que tinguin ganes d'aprendre un instrument, primer, que això és boníssim per al cervell, és boníssim per a les mans, tot el que és la bimanualitat, com ho treballes, se crearan noves connexions neuronals, com treballareu la memòria, és superimportant i superbeneficiós tocar un instrument, perquè fa temps veieu un vídeo de que els neurocientífics, o no sé qui era, havien fet com un mapa de quan tocava un instrumentista i que hi havia focs artificials. No és el mateix escoltar la música, que ja hi ha focs artificials, que tocar-ho, que ja són moltes àrees de cervell les que se posen en joc. I des d'aquí vull dir que l'altre dia, per exemple, me vaig trobar una persona adulta que estudia en el conservatori, piano, i li vaig dir, què tal, com vas piano? I me va dir, m'acosta, i li vaig dir, és que de petit també t'acosta. Quan ets petit també mos costa, el que passa és que mos oblidam. I aprendreu. Ma mare va començar fa uns anys, ara és alumna meua, i de veritat que està tocant increïblement. Vull dir, no hi ha límits. I d'això també vaig fer un treball a una assignatura de pedagogia a Roma que era sobre avantatges d'aprendre a tocar música quan ets adult, perquè és que no tots són inconvenients, no ho hem de veure com ja els tens perdut. No, a voltes tenim avantatges. El cervell ja està totalment desenvolupat i tenim un pensament més racional. És per això que és molt més fàcil que entenguem com funciona la música, com funciona la teoria. Hi ha moltes coses que de petit, per exemple, les distàncies entre notes, que són els intervals, de petit me costava moltíssim, no ho entenia. I veus en els boixos petits que hi ha coses que fins que no siguin grossos no diran, ah, això era així perquè sí. Ho fan, però sense entendre-ho moltes coses. Diguem, de forma instintiva, perquè tu l'ensenyes i ho repeteix, no? Però un adult, tu pots parlar, tu pots reflexionar sobre el que està passant a la música. I és molt interessant també poder tenir una visió racional.
A Formentera hem viscut les últimes dècades una revolució en l'àmbit musical, no? Uh-huh. Gràcies a la feina de grans docents del món de la música, Ivan Mergola mateix, sí. Doncs s'han introduït els instruments a les cases de la gent de Formentera. Hi ha centenars de persones que saben tocar la guitarra, la flauta, el piano, el violí, una cosa inèdita en la història recent de la nostra illa. Com veus avui, Sergi, l'educació musical a l'illa? Amb dos centres, l'Escola Municipal, uh-huh, també el Conservatori.
Crec que és meravellós. Li hem de donar les mil gràcies tant a Ivan Mércola com a Anabel com a altres docents per tota la feina que varen fer, perquè gràcies a ells va néixer la vocació musical de tanta gent de Formentera, sigui per dedicar-se, no?, com sigui per lleure. I des d'aquí, pues això, no sé si l'Anabel mos escoltarà, si no s'ho passaré. Moltes gràcies a Anabel, Ivan, espero que també m'ho escolti. I el que volia dir és això, que Formentera està viva, està plena de música, sigui per concerts que s'organitzen, com sigui ja pels propis formenterers que estan interessats en sa música. Sa música connecta, i sa música connecta en s'ànima. Deia Alfred Cortot, francès, que sa música era poesia en notes. I nosaltres estem connectats d'aquesta manera. En Moretti també me deia una cosa que m'apareixia molt interessant, que era, per el 90% de sa gent, aquesta partitura que tenim a classe, aquesta partitura, no significa res. La pots agafar i la pots rompre. Però en el moment en què tu t'asseus, i com a intèrpret, perquè estàs interpretant el que està escrit, li dones vida, allí és que no és algo material. Sa música és una cosa que dura finitament dins l'espai. I aleshores tu li dones vida i ho estàs compartint amb la gent que t'escolta. És una comunió increïble en tu mateix i en la gent. I aquí Formentera ho estem aconseguint. I amb això voldria fer un reclam que el feia en Ivan Mérgola, que ho va estar lluitant, i espero que les institucions li facin honor i ho lluiti, i jo des del meu paper Formentera ho lluitaré, que és un conservatori municipal per Formentera. No té sentit que en una illa tan petita tinguem dues institucions, que hi hagi una escola de música per separat i després una aula d'extensió del conservatori d'Eivissa i Formentera. Hem de tenir un conservatori municipal com el volia en Ivan, com el volia en Anna, i allò m'agradaria, després es veurà, que es digui Conservatori Ivan Mérgola, perquè s'ho devem.
Concert per piano número 2 de Rachmaninoff, un dels teus estimats.
Sí, 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 preciós. Crec que en Anabel el va tocar. Me sona que el va tocar a la seva gradació, els concerts de Rachmaninoff.
Escolta'm, música clàssica, música actual, com, hi ha diferències? No? Com ho vius?
Hi ha moltes diferències, però perquè hi ha molts de gèneres. Realment, quan parlam de música actual, de quina música parlam, no? Perquè tenim el pop, tenim el reggaeton. A mi m'agrada el reggaeton, vull dir, que sigui clàssic no vol dir que no me puguin agradar altres tipus de música.
Titular, Sergi Navarro Yern, m'agrades reggaeton.
Bueno, crec que cada música és per cada moment i per cada estat d'ànim que se senti un, no? En aquest sentit, la música clàssica ni siquiera és homogènia. La música clàssica són molts de segles d'història, des del barroc amb Bach, des del classicisme, Mozart, Haydn, Beethoven, que després en Beethoven a l'última part comença el romanticisme, tenim els grans del piano com en Chopin i en Liszt, dic grans del piano perquè el piano com el coneixem neix en el segle XVIII i ja són ells els que comencen a tenir pianos de veritat, perdoneu, pianos com els dels actuals. I cada compositor té la seva ànima, cada època té també el seu estil i no podem homogenitzar. El que hem de fer, o m'agradaria que ho intentéssiu, és escoltar una mica de tot. Escoltar una mica de pop, escoltar una peça de Bach, escoltar una altra de Chopin, una de Debussy, i veureu com cadascú us parla a través dels temps, perquè la seva música és immortal i per això seguim aquí amant-la i admirant-la i estudiant-la un munt d'hores i tocant-la.
Tu quantes hores al dia dediques a tocar el piano?
Ara un poc menys, perquè diguem que ja estic treballant, també estic a l'Obra Cultural Balear de Formentera, estic estudiant Ciències Polítiques online, a la UOC, vull dir, estic diversificant. Quan estava en el Conservatori de Roma, que ja m'havia de graduar de Roma, seguia estudiant a París, moltes més hores, 7-8 hores...
7-8 hores al dia tocant el piano?
Sí, perquè les obres són molt llargues, pensa que s'ha de fer un recital d'una hora, vaig tocar moltes peces, tot de memòria, que després els meus alumnes se me queixen perquè han de portar una pàgina de memòria a l'audició, i nosaltres havíem de portar 14 peces de memòria, per exemple.
Una hora de concert al cap.
Una hora de concert al cap. Més després, allò com a recital, però després tenies altres exàmens, havies de preparar potser un concert, que un concert de Mozart de 30 minuts, també de memòria, un concert de música contemporani, tot de memòria, tot de memòria. Hi ha un munt de música per aquí mesclada, en el cap.
Sergi, veiem que les teves inquietuds són ben àmplies i tenen molta projecció, perquè bé, ja et coneixem de fa temps ja, que ets un dels activistes d'Obra Cultural Balear de Formentera, una entitat doncs important, que a més a més us dediqueu a programar temes artístics, musicals, de tota mena, literaris, excursions, història, etc., a la nostra illa. I a més també, doncs bé, estàs estudiant Ciències Polítiques, ets col·laborador d'aquesta casa. Ciències Polítiques,
Ciències Polítiques, perquè va arribar un moment, quan vaig tornar a Formentera en el 2024, que sentia de que havia dedicat moltes hores i molts anys de la meva vida, la meva passió, que és el piano, però que no sabia de res més. I buscant, vaig dir, és que Ciències Polítiques t'ensenya un poc de tot. Sense ser especialista de res, t'ensenya un poc d'història, d'economia, de dret, de sociologia, i la veritat és que m'està encantant. M'està encantant perquè sent que estic començant a entendre un poc millor el món. També com funciona l'administració pública. Tot això ho estic estudiant ara.
Caram, esclar, i quan acabis et planteges... No ho sé.
Sent que se pot fer política des de molts àmbits. Els mitjans de comunicació són ens que participen a la política de forma secundària, diguem. I nosaltres com a entitats socials també exercim la política. En el Consell d'Entitats, quan fem una mobilització... O sigui... No només dins un partit polític pots fer política, i és important tenir això clar, que tota la ciutadania, la política s'ha d'exercir diàriament.
Ja ho veieu, amb en Sergi Navarro i ara podem estar molta estona parlant del que més l'apassiona, que és el piano, però també d'altres coses que li generen molta inquietud a la vida, des de la política, la docència i, en definitiva, doncs, el que passa a l'illa de Formentera. Sergi, un veritable plaer avui comptar amb tu aquí.
Moltes gràcies per haver-me convidat. Sempre és un plaer.
Mira, i ens acomiadam amb en Philip Glass, compositor nord-americà, viu encara, ens diu un Àlex, ens ho xiva ell, el teu company de l'escola de música, també professor de piano, que és de l'escola minimalista. Moltes gràcies, Sergi Navarro.
Moltes gràcies.